Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha donat llum verda a un paquet de mesures pensades per reactivar la indústria de la comarca després de l'impacte de la Covid-19. Es tracta de 24 accions que es desplegaran a partir de l'any vinent i fins al 2023, i entre les quals hi ha posar en valor els polígons vallesans, garantir una ocupació de qualitat o impulsar l'economia circular i millorar la xarxa de transport públic. A aquest darrer aspecte s'hi ha referit avui Xavier Garcés, vicepresident primer del Consell Comarcal.
I dintre també del tema de la sostenibilitat i l'economia circular, no es podem oblidar de la millora de la mobilitat. Actualment tenim a disposició el Pla de Mobilitat del Vallès i des de la comarca volem lluitar perquè aquesta mobilitat es mantingui, garantint tot el tema de la qualitat de l'aire, que és algun bàsic, i hem d'aconseguir que el transport públic sigui l'eix de transport bàsic de mobilitat dintre del nostre territori.
Els efectes de la crisi sanitària s'han deixat notar, per exemple, en el mercat laboral. A la comarca la taxa d'atur és de gairebé el 14% i alhora s'han registrat prop de 10.600 ERTOs que afecten gairebé una de cada tres persones assalariades del Vallès. La secció amb més persones afectades és precisament la indústria manufacturera, seguida del comerç, l'hostaleria, la construcció i les activitats professionals. És el principal titular d'aquest dimecres 22 de juliol, però en tenim més, que us resumim a continuació.
Titulars.
L'advocacia sabadellenca veu amb bons ulls el relleu al capdavant del Consell de l'Advocacia Catalana. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. El degà Manolo Hernández creu que el canvi a la presidència del Consell, ara liderada per Maria Eugènia Gay, significa un pas endavant per als 14 col·legis de l'advocacia que representa la institució.
Un canvi que ja estava previst, que s'havia de fer així, i és un canvi que sempre és positiu. I, a més, la degana del Col·legi de Barcelona és una dona amb molta empenta i que segurament aconseguirà una presidència fructífera per al Consell.
Entre els pals de paller del mandat de la també degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona hi ha el foment de l'ús del català, la igualtat de gènere i l'impuls de l'expedient electrònic al torn d'ofici.
Textos de Josep Carné amb veu de dona.
Rosa Renom i Sílvia Bel protagonitzen l'espectacle literari Des de l'enyor de l'exili, que avui aterra els jardiners de la Fundació 1859 Caixa Sabadell de la mà d'Uyu Promotors. L'actriu sabadellenca ha agraït el fet de tornar a compartir escenari amb Sílvia Bel.
M'agrada molt treballar amb la Sílvia, amb la Sílvia Bel, que havíem treballat, havíem aconseguit dues o tres vegades, ja l'última fent un Beckett, i ara aquí, doncs mira, ens vam com tirar la manta al cap, ens vam liar la manta al cap i també ha sigut fantàstic, doncs això, liar-hi el Joan i que el Pere ens acabés de liar tots, diguéssim. Això ha sigut maco, això ho valoro.
El muntatge és un viatge per la correspondència que el poeta Josep Carné va mantenir amb altres escriptors catalans durant el seu exili a Brussel·les. Es podrà veure a partir de les 9 de la nit.
Antonio Hidalgo ha comparegut en roda de premsa poc més de 24 hores de la semifinal del play-off contra la Cultural Leonesa.
Tot i haver tingut pocs dies per recuperar-se de l'esforç contra l'Atlético B, el de Canovelles ha preferit no capficar-s'hi i ha assegurat que han tingut temps suficient per analitzar la Cultu, de qui ha dit és un dels millors equips de tota la segona B.
L'escoltarem a partir de les 2 en una nova edició de l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem el repàs amb la previsió del temps de la mà del Jordi Toda. Molt bon dia.
Novament haurem de gaudir d'una tarda plenament estiuenca, domini del sol, però també en presència d'intervals de núvols, que amb el pas de les hores s'aniran fent cada cop menys importants, tot i que al vespre n'arribarien de nous per ponent. Alhora que aniran creixent ja a partir de migdia algunes nuvolades a l'extrem nord del Pirineu, i en aquest sector esperem algun ruixat, alguna tempesta. En principi serien fenòmens poc importants. Alguna precipitació podria arribar a punts del terç oest, concretament a la zona del port. La temperatura màxima es mourà avui entre els 27 i els 32 graus al Pirineu i al litoral, entre els 32 i els 37 a la resta, amb un ambient molt xafogós. Demà, sol novament amb algunes tempestes de tarda al Pirineu. Increment de la temperatura també per demà. I això sota moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació a les carreteres catalanes. Ara mateix els principals problemes els trobem a la carretera 14-13A a l'altura de Sant Cugat del Vallès, on hi ha retencions en els dos sentits de la marxa a conseqüència de l'avaria d'un turisme que obliga a donar pas alternatiu. Això també provoca retencions a la B30 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud. I com funciona a aquesta hora el transport públic? David de Toro des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons s'informen les empreses operadores d'aquests serveis. Recordeu, però, que la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes pels desperfectes del temporal Glòria. I, finalment, advertir que és obligatori dur mascareta i que cal seguir les recomanacions generals de seguretat. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Bon dia. Passen 6 minuts de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Consell Comarcal posa fil a l'agulla amb el Pla de Reactivació Econòmica del Vallès Occidental. Avui s'ha aprovat un primer paquet de mesures amb caràcter immediat per ajudar les empreses i els treballadors del sector industrial a superar els efectes negatius de la pandèmia del coronavirus. En total s'aborden 9 àmbits de treball que inclouen 24 actuacions que han estat aprovades aquest matí pel Grup Impulsor d'Indústria i Innovació. Amb aquestes mesures es dona el tret de sortida del conjunt d'actuacions que han de permetre que el Vallès no es quedi enrere en la reactivació econòmica després del tancament pel coronavirus.
El vicepresident primer del Consell Comarcal, Xavier Garcés, ha destacat algunes d'aquestes mesures que s'han d'emprendre amb urgència per reactivar la producció industrial al Vallès i fer-ho amb uns bons índexs de qualitat. Pel que fa a les mateixes administracions, ha demanat col·laboració als ens supramunicipals i que es facilitin els tràmits administratius perquè els ajuntaments tinguin més agilitat per aprovar mesures. Pel que fa a aquestes, un dels elements a tenir en compte és posar en valor els polígons industrials com a pols d'inversió i generadors d'ocupació.
L'enorme potencial que tenen els polígons d'activitat econòmica del nostre territori, del Vallès Occidental, que alberguen un dels nuclis industrials més importants del sud d'Europa, que volem continuar sent-lo, que volem que no es produeixin centralismes que entessin de banda a lo que és la nostra comarca, la comarca del Vallès Occidental, i que volem, com dic, continuant sent un pol d'atracció d'inversió.
Precisament sobre l'ocupació, Garcés ha insistit en que la indústria ha de garantir llocs de feina de qualitat, sobretot per les persones més vulnerables, vetllant per la conciliació familiar i pensant en els joves. Sense aquests, diu, el canvi cap a la digitalització serà més complicat i altres zones d'Europa ens poden avançar.
Perquè al final aquesta globalització que tots estem visquem ha fet també que si el jovent del nostre territori està en deficiències o en diferència negativa respecte a altres entorns, sobretot amb Europa, patirem perquè la tecnologia anirà a parar a altres parts fora del nostre territori i això ho hem d'evitar al màxim. Per això estem treballant molt conjuntament amb escoles i amb instituts, amb polítiques de formadors de formadors, perquè aquesta digitalització sigui el més ràpida possible i més intensa.
Garcés també ha recordat que la xifra de desocupats a la comarca és del 13,7%, als quals s'hi han de sumar les persones afectades per un dels 10.000 ERTOs que s'han aprovat a la comarca i que afecten un 30% de les persones assalariades. Finalment, també s'ha posat l'accent en la millora de la mobilitat dins del territori amb una clara aposta pel transport públic sostenible i l'economia circular. Aquestes mesures, enfocades al sector industrial, però també amb l'objectiu de pal·liar les conseqüències del coronavirus en àmbit general, són la base del Pla de Reactivació Econòmica 2021-2023 que marcarà l'actuació en l'àmbit del desenvolupament econòmic local.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Obrim pàgina política. La segona tinenta d'alcaldessa i secretària general de Podem Sabadell, Marta Morell, ha repassat la seva gestió durant el primer any de mandat en una roda de premsa a la plaça del Gas. Morell ha valorat positivament l'experiència a primera línia de la política municipal i ha remarcat el paper del seu partit dins de l'actual govern de coalició amb el PSC. Raquel García, molt bon dia.
Bon dia. Morell ha assegurat que, malgrat sovint es diu que la maquinària de l'Ajuntament és lenta i costa de tirar endavant projectes, el govern PSC-Podem ha demostrat fortalesa en la seva gestió política i també cohesió interna en el pacte entre les dues forces.
És que crec que funcionem com un govern més enllà que siguem dos partits, en aquest cas el PSC i en aquest cas Podem, i jo crec que això és molt positiu per la ciutat. I més enllà que és positiu per la ciutat, crec que per això ens van escollir els ciutadans i les ciutadanes, no? Perquè necessitaven a la ciutat un govern que governés i que posés en el centre les seves prioritats. I en aquest cas jo crec que els 11 regidors i regidores que formem part de l'actual a govern, tots treballem amb la nostra il·lusió cada dia i amb aquesta voluntat i amb l'objectiu posat en millorar la vida de la gent.
La segona tinent d'alcaldessa també ha volgut destacar les fortaleses del seu partit en la gestió de govern, posant el focus en el treball que han fet en l'àmbit de la prevenció sobre les violències masclistes, les discriminacions LGTBI i el treball al costat dels veïns i les entitats de la ciutat, així com en les polítiques feministes impulsades.
Crec que hem fet un salt molt qualitatiu, sobretot en les polítiques feministes que estem implantant en l'últim any de mandat, el que seguirem fent, evidentment, aquests 3 anys de mandat que també ens queden. Jo crec que en aquest cas és una prova del que Podem és un actor clau en aquest govern, perquè hem fet un salt qualitatiu, com deia, no?, en les polítiques feministes i LGTBI en aquest primer any de mandat, i nosaltres crec sincerament que hem sabut posar en el centre de l'acció del nostre govern i hem impregnat el conjunt també de les altres àrees del govern.
Morell també reconeix que són conscients que són un govern en minoria i que això fa que sigui necessari arribar a consensos amb d'altres formacions. En aquest sentit, destaca que continuaran treballant per arribar a acords.
3 minuts per arribar al punt de 2:15. La síndica de Greuges de Sabadell ha fet arribar al síndic de Greuges de Catalunya la queixa que els operadors judicials li van transmetre arran dels problemes de climatització i seguretat sanitària de l'edifici dels jutjats. Denuncien les altes temperatures que han de suportar tant els treballadors com els ciutadans i les greus deficiències que pateix aquest edifici. Una situació que enguany es veu agreujada perquè no es compleix amb les necessitats de prevenció per la Covid-19.
La lluita per la dignificació dels jutjats de Sabadell segueix les altes temperatures que superen els 27 graus de màxim que marca la llei, així com les diverses mancances de seguretat sanitàries derivades per la Covid-19 han portat a la síndica municipal de Greuges, Eva Villan, a traslladar la situació al síndic de Greuges de Catalunya.
En el cas dels jutjats, és aquesta l'actuació que es feia, em vaig reunir amb els operadors judicials, que porten molts anys també reivindicant, no?, millores en els jutjats que tenim a la ciutat, i vaig reunir amb ells una mica també representant a la ciutadania que fa ús d'aquest servei amb unes condicions lamentables, no? I en aquesta reunió que vam mantenir vam decidir presentar el cas al síndic de Greuges de Catalunya, que de seguida va mostrar la seva predisposició per donar un cop de mà, va venir a visitar els jutjats, és a dir, la seva col·laboració ha sigut màxima.
La síndica es mostra satisfeta per haver fet de pont entre les dues parts amb l'objectiu de superar aquesta problemàtica que s'allarga en el temps i espera que s'adoptin mesures immediates i es trobi un espai adequat per la prestació d'aquests serveis.
Els jutjats de Sabadell no és un edifici judicial com el que hi pot haver a Cerdanyola o a d'altres llocs de Catalunya, no? És un edifici d'oficines que en un moment determinat es va adaptar per ser seu judicial, però realment els despatxos són insuficients, no hi ha espai físic, no?, per tota la gent que hi ha. Fiscalia, per exemple, em deia que han incrementat el nombre de fiscals, els han doblat pràcticament, i no hi ha espai suficient per poder-los tenir. És a dir, no és un edifici adequat per tenir uns jutjats. Llavors, el projecte de nous jutjats és un projecte que també s'ha pogut posar sobre la taula en aquesta reunió.
D'altra banda, la síndica també ha fet d'enllaç entre la Fiscalia i les famílies afectades per la situació de les residències en els mesos de confinament. La Fiscalia està investigant la situació que es va viure a les residències de gent gran de Catalunya, 4 de les quals es troben a Sabadell durant els mesos de confinament.
I el degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Manolo Hernández, preveu reunir-se aquesta mateixa setmana amb Maria Eugènia Gay, designada nova presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana. Una trobada que ha de servir per aprofundir en la bona relació, ha dit, que que ja existeix entre les dues institucions. Hernández ha valorat de manera molt positiva el relleu al capdavant del Consell de l'Advocacia i ha definit la nova presidenta com una dona amb molta empenta.
Potenciar l'ús del català, implantar l'expedient electrònic al torn d'ofici i incidir en la igualtat de gènere. Aquestes són algunes de les línies mestres del mandat de Maria Eugènia Gay i que el degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell assegura compartir el 100%.
Tots estem en la mateixa línia i tots estem lluitant per això. És a dir, ja s'han fet avenços en totes aquestes àrees, tots l'anem treballant com a col·legis i com a consell, i ella el que farà és intentar consolidar alguna de les actuacions que s'estan fent, evidentment, compartit absolutament.
Amb tot, Manuel Hernández admet que el mandat començarà amb les mateixes dificultats amb què ha acabat l'anterior, amb el degà del Col·legi de Tarragona, Manel Albiach, al capdavant. El degà dels advocats locals confia que la pandèmia de la Covid-19 no deixi la Junta del Consell de l'Advocacia Catalana amb les mans lligades.
S'haurà de continuar treballant amb excepcionalitats i posant remeis a problemes que provoca efectivament les noves mesures que implica la pandèmia i les suspensions que ha provocat i les actuacions com les ha dificultat. Però haurem de continuar lidiant amb aquesta problemàtica, tant si volem com si no, desgraciadament.
El Consell de l'Advocacia Catalana representa els 14 col·legis d'advocats que hi ha arreu de Catalunya davant de les institucions per negociar temes com ara els barems dels torns d'ofici o els expedients electrònics.
Repassem altres notícies de la jornada amb l'Helena Molist. Molt bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Sabadell penjarà la bandera del poble sarauí a la façana de l'edifici consistorial.
D'aquesta manera, el consistori vol seguir mostrant la seva solidaritat amb aquest poble, ja que enguany les tradicionals vacances en pau no es podran celebrar a causa de la Covid-19.
La policia municipal denuncia un home i una dona per negar-se a sotmetre's a les proves de detecció de drogues i d'alcoholèmia, respectivament.
En el primer cas, els agents van aturar un jove de 20 anys per conducció temerària al carrer Marquès de Comillas. Com que l'home s'hi va negar, se li han instruït diligències policials per un presumpte delicte contra la seguretat viària. Si aquest cas va ser a les 11 del matí, a les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit entre dos vehicles. La conductora d'un d'ells es va negar a facilitar les dades a l'altre implicat i va ser aturada per la policia municipal al cap d'una estona. Com que la dona es va negar a acabar la prova d'alcoholèmia, se la va denunciar. A més, no tenia el permís de conduir en vigor.
I caiguda accidental d'un ciclista.
A 8:15 de la tarda, un ciclista va caure a la ronda Jean Monnet. El va assistir una ambulància del SEM que el va traslladar a l'Hospital de Sabadell per la cura de les seves ferides de caràcter lleu.
Moment d'abordar la pàgina cultural d'aquest dimecres. Els Jardins de l'Espai Cultura són avui l'escenari de l'espectacle Des de l'enyor de l'exili, una obra on s'hi llegiran i interpretaran les cartes de correspondència que l'escriptor Josep Carner va mantenir amb altres autors catalans durant el seu exili. Al capdavant d'aquest espectacle hi trobem l'actriu sabadellenca Rosa Renom i la barcelonina Sílvia Bel.
De fet, les dues actrius són les creadores d'aquest espectacle, no només la cara visible. Rosa Renom ha explicat a Ràdio Sabadell que el mes de desembre es trobava amb Sílvia Bel representant una obra de Beckett quan se'ls va acudir la idea d'aquest espectacle que es presenta avui a Sabadell. Llegir, interpretar les cartes de Josep Carner canviava ell mateix als escriptors catalans durant el seu exili. El confinament, però, va aturar aquest projecte momentàniament. Rosa Renom.
I ens hi vam com començar a posar i, pam, ens cau la pandèmia. O sigui, biblioteques tancades i tot tancat. I llavors una mica era com desesperant perquè, esclar, allò, amb dos llibres que tinguis a casa no pots anar fent gaire cosa. Arriba un punt que ja has donat 300 voltes a quatre cartes que tens i dius, noi... I una mica gairebé ho havien com deixat córrer. I després, quan va semblar que la cosa s'obria, va aparèixer això, el Pere, que a més ens el vam trobar un dia pel carrer, i li vam dir, volem fer això de Carner. I al Pere no se li poden dir les coses en broma, perquè ell va, i pam, i mira, i aquí estem.
L'obra repassa alguns dels textos que Carner va compartir amb Mercè Rodoreda o Armand Obiols, entre d'altres. Descobrir aquesta altra faceta de l'escriptor català ha sigut un dels exercicis més divertits per a Renom.
Aquest món de gent molt culta, vull dir que parlaven tots idiomes, saps que no era un món gens tancat, vull dir, es cartejaven a través de tot el món, llegien en molts idiomes, llegien moltíssim, estaven tots al tanto d'uns els que feien els altres. M'ha agradat molt això i m'ha agradat descobrir aquest Carner no tant com el record que en tenia a la millor institut, que eren els poemes aquells més formals o així, preciosos, però que són més com formals, sinó com tot un món a darrere. A mi m'ha agradat molt això.
Sílvia Bel i Rosa Renom estaran acompanyades a l'escenari per la música de Joan Alavedra.
I el fons documental de l'escriptor sabadellenc Josep Ramon Bach serà guardat i gestionat per la Fundació Arts. Mercè Banquer Vidiella, vídua del poeta, narrador i dramaturg, ha cedit el seu arxiu a l'entitat cultural tal com era la voluntat del seu marit.
Entre els documents hi ha originals publicats i no publicats, ressenyes crítiques dels seus textos, exemplars de l'obra publicada, correspondència i altres documents relacionats amb la seva activitat com a escriptor. A part de la cessió del fons, la Fundació Arts també podrà gestionar en exclusiva l'obra i la imatge pública de Josep Ramon Bach, procurant l'edició dels seus textos i la difusió de la seva obra. David Madueño, coordinador de la secció de lletres de la Fundació, assegura que volen que els seus documents puguin ser consultats.
En primer moment, una organització d'aquest fons documental, una selecció, i després veurem tots aquells documents que puguin ser consultats, perquè la nostra voluntat és conservar el fons del Josep Ramon, però també fer difusió de la seva obra. I d'aquesta manera el que volem és posar a l'abast aquesta documentació de totes aquelles persones que, ja sigui per estudis, ja sigui per feina o per interessos personals, vulguin consultar-lo.
Un altre dels objectius és publicar la seva obra. Des de la institució ja han anunciat que el primer que volen fer és editar la segona part de la seva producció completa.
El primer objectiu més immediat és l'aparició del segon volum de l'obra completa. Una de les grans il·lusions del Josep Ramon, que hi havia treballat molt els últims anys, era posar ordre a tota l'obra que havia estat acumulant aquests anys i que fos publicada. Ja va començar la publicació a l'editorial 3 i 4 amb el primer volum de l'obra poètica, però ell en tenia alguns més que no només ocupa la part de poesia, sinó també de dramatúrgia, com a autor de teatre i també de narrativa.
Josep Ramon Bach va ser un escriptor lliure que va fugir dels clixés dels gèneres que va cultivar. Entre els premis que va guanyar destaquen el de la crítica Serra d'Or o el Vicent Andrés Estellers de poesia. Va morir el mes de març passat, als 73 anys.
L'estrena no podria haver estat més d'infart.
Això és una tortura, eh?
Sí, sí, sí. Vinga, va, som-hi.
Això és una tortura, però...
Llançament amb cama dreta. Xuta,
Abde. Atura Ian! Atura Ian! L'ha aturat Ian Mackay, gran! Si xuta i marca Everpena, això s'ha acabat. I ja no vol mirar gairebé ningú. L'esquerra d'Everpena és la que ens ha de portar. Som-hi, amb cama esquerra. Xiula l'àrbitre, som-hi, Ever. Llançament d'Everpena. Gol, 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 gol!
Però encara queden dos partits per fer realitat el somni.
Sabadell en joc.
Aquest dijous arriba la semifinal del Playoff Express a partir de 2:15 de la nit i en directe des del Ciutat de Màlaga, Cultural i Deportiva Leonesa, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escucha los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
A Curvas entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Unesta a la revolució del benestar després del confinament amb Curvas Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curvas.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
6 minuts per arribar al punt de les dues. La Generalitat de Catalunya obre la porta a tancar tots els locals d'oci nocturn a Catalunya.
Així ho ha avançat Quim Torra en la sessió de control al Parlament, una decisió que està avalada per al nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, qui considera que hi ha certes activitats a certes hores de la matinada que cal aturar, ja que són fonts directes de contagis.
El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trill, ha reconegut que hauria estat millor una desescalada una mica més lenta.
En declaracions, RQ ha afirmat que això, sumat al compliment estricte de les mesures de seguretat per part de tothom, hauria ajudat a anar millor. En aquest sentit, el doctor ha avalat poder restringir les reunions al carrer com a mesura per controlar el virus.
Catalunya suma 353 positius per Covid-19 confirmats per PCR en relació a dimarts.
Això situa la xifra global de positius en 73.691, però puja fins a 84.942 si es tenen en compte les proves serològiques, que afegirien 721 confirmats més. Dels casos nous amb prova confirmada, 125 són a la regió sanitària de Barcelona Ciutat i 33 a la regió sanitària de Lleida. Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat 8 més i la xifra total des de l'inici de la crisi sanitària és de 12.652.
Segons un grup d'investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, la taxa de contagis de Barcelona ha disminuït respecte de la setmana passada. En concret, en un fil de Twitter asseguren que l'índex de reproducció ha baixat des de gairebé 2,5-3 fins a quedar una mica per sobre de 2. I Espanya afirma que no tancarà les fronteres del país davant de l'augment de casos.
La ministra de Turisme d'Espanya, Reyes Maroto, ha assegurat aquest dimecres que els nous casos de contagi a Catalunya estan sota control i que espera que no hi hagi necessitat de tancar fronteres amb Espanya.
I Catalunya rebrà gairebé 1.250 milions d'euros dels 6.000 corresponents al primer tram d'ajudes del fons Covid-19 impulsat per l'Estat.
Catalunya és la segona comunitat que més diners rebrà per darrere de Madrid. Segons detalla l'ordre ministerial publicada avui al Butlletí Oficial de l'Estat, el pagament es farà efectiu abans que finalitzi el mes de juliol. El fons és de 16.000 milions d'euros, dels quals ara es farà efectiu un primer tram de 6.000.
En política, Laura Borràs s'ha negat a declarar davant del Tribunal Suprem com a investigada per presumptes delictes contra l'administració pública.
La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés ha dit a la sortida de l'alt tribunal que no declararà fins que hi hagi prova pericial practicada. En una breu declaració davant dels mitjans de comunicació, Borràs ha afirmat que col·laborarà sempre amb la justícia, però mai amb la injustícia.
El Congrés aprova el document econòmic, el de Sanitat i el de la Unió Europea, però tomba el de Polítiques Socials de la Comissió de la Reconstrucció.
El text social ha comptat amb 172 vots a favor per 175 en contra, entre els quals hi ha el de Vox, PP, Ciutadans, PNB o Junts per Catalunya, mentre que Esquerra hi ha votat a favor. Vox, que va abandonar la Comissió de Reconstrucció i no va participar en les votacions, ha vetat els quatre documents del dictamen final, mentre que el Partit Popular només ha donat suport al de Sanitat i a Unió Europea.
I acabem. Donald Trump fa un gir de 180 graus i afirma ara que portar la mascareta és imprescindible per aturar el coronavirus.
El president dels Estats Units ha tornat a aparèixer en roda de premsa per parlar sobre el virus. Ha afirmat que la situació al país empitjorarà i ha recomanat quasi de forma imperativa als americans a portar mascareta.
Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
Gestionar les finances domèstiques no és una tasca menor, ja que d'això depèn en bona mesura el nostre dia a dia. Aprendre a fer-ho bé des de ben petits ara ja és possible gràcies al joc educatiu Finelis, impulsat per l'Institut d'Estudis Financers i l'editorial Kidnelis de Sabadell. El joc de taula, la venda des de fa dues setmanes, vol promoure el consum raonat, tot simulant situacions de la vida real.
Finelis s'adreça principalment a nens de primària de 7 anys en endavant, que durant els 30 dies que dura la partida hauran de gestionar els ingressos i les despeses que tenen. El creador del joc, el sabadellenc Joan Reixac, ha explicat al programa Connectats de Ràdio Sabadell que Finelis ajuda a entendre els més petits quan costa, de vegades, arribar a final de mes.
És un joc de la vida quotidiana, però també pot venir el seu millor conjunt de música i ells han de decidir si gasten els diners per anar amb aquest concert o no els gasten per anar a veure el seu grup musical preferit. Si els gasten, home, perdran una mica diners, però, per contra, guanyaran un record positiu. No només guanya el nen que té més diners al final dels dos mesos de la partida, sinó que també guanya el que té més records positius, perquè la vida també s'ha de viure, no? I una mica va d'això, i es donen compte de lo difícil que és pels pares, a vegades, arribar a final de mes.
Kidnelis i l'Institut d'Estudis Financers són els artífecs del joc a parts iguals. El Departament d'Educació Financera de l'Institut ha creat els continguts i ha portat els conceptes financers, mentre que des de Sabadell s'ha assumit la part més pedagògica.
Des de Sabadell aportem tot el que seria la part pedagògica, tota la part d'il·lustració, continuem amb el Cristian i Naraja, ara per ara podríem dir que és l'estrella del món de la il·lustració, si més no a Espanya. i com a creador de mecànica de joc, perquè els jocs, a part de portar doncs, un contingut educatiu, doncs, també han de ser distrets. Ho ha fet el Toni Serra de Sant Ferm, que és un creador de mecàniques molt prestigiós. No?
Finelis està a la venda des de fa només un parell de setmanes, però la resposta, asseguren, està sent molt positiva.
Doncs amb aquesta proposta a cavall entre el joc i l'educació, posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials i en una nova edició del Notícies Vespre a partir de les 7. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.